Com us explicàvem ahir, la presa de possessió d'un nou govern ha tingut una derivada empordanesa. Teresa Jordà, que ara és consellera d'Agricultura, ha renunciat a l'escó que ocupava el Congrés dels Diputats i ha donat pas a qui anava per número 3 d'Esquerra Republicana a Girona, que era l'exalcalde de Torroella, Joan Margall. Més detalls a David Parreño.
Aquesta setmana, Joan Margall substituirà Teresa Jordà com a diputada al Congrés, després que Jordà fos nomenada consellera. Joan Margall es va presentar com a candidat independent a la llista gironines d'Esquerra en les últimes eleccions generals. Del 2007 al 2009 va ser alcalde de Torroella amb la plataforma del PSC Unitat i Progrés Municipal, UPM, i després va ser primer tinent d'alcalde al consistori. L'any passat passaria a militar a Esquerra Republicana. Margall és llicenciat en Història i especialitzat en Gestió Cultural. La seva tasca parlamentària a la Cambra Baixa se centrarà en les comissions d'Hisenda i Foment.
I per això avui volem parlar amb ell, amb en Joan Margall. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Dèiem, i això ho portem explicant des d'ahir, les seves, la tasca parlamentària de la Cambra Baixa es basarà en les comissions d'Hisenda i Foment. Això entenc que és perquè l'anterior diputada Teresa Jordà estava en aquestes comissions.
Sí, efectivament, faré les mateixes tasques que feia la ja consellera Teresa Jordà en el Congrés. Això és el que està previst, no? Hisenda, Foment i també una tasca d'administracions públiques. El que passa que com això estava previst amb el govern que hi havia fins ara, del PP i amb les comissions que hi havia fins ara. Caldrà veure doncs quins nous ministeris hi ha, quines comissions se'n deriven, i a partir d'aquí si hem de fer algun canvi, no? Perquè el que s'està dient és que, per exemple, l'Economia i Hisenda serà una única sola cartera.
Bueno, de fet, ja li avanço, ho acaba de publicar El País, Carmen Calvo serà la única vicepresidenta i tindrà la cartera d'Igualtat. Per tant, és un nou ministeri que es crea i entenc que això vol dir una nova comissió.
Correcte. Haurem de veure quins ministeris hi ha, quins canvis es fan a les comissions i haurem de veure com ens repartim les responsabilitats en les diferents comissions.
Senyor Margall, ser diputat al Congrés dels Diputats implica fer una vida 100% a Madrid?
En principi no, en principi ja però haurem d'estar allà quan hi hagin comissions i quan hi hagi ple, que sol ser 2 o 3 dies per setmana, doncs 3 setmanes al mes, perquè hi ha una setmana que en principi no hi ha ple, i llavors tot el que vagi sorgint que no estigui previst, no? Per tant, sí que hauré d'estar molt a Madrid, però la meva vida continuarà sent aquí a l'Empordà, que és la millor terra del món, no?
No sé si s'esperava aquest moviment que després de no haver entrat al Congrés en algun moment hi hagués d'entrar.
Doncs no m'ho esperava, no estava previst. De fet, quan vaig anar del número 3 a la llista d'Esquerra Republicana a les últimes eleccions espanyoles, era conscient que pràcticament no hi havia cap opció que entrés, perquè de fet reparteixen 6 escons a comarques gironines i treure'n 3 volia dir que fèiem una supermajoria absoluta que era molt difícil. El segon diputat, que era Joan Alori, doncs era possible i probable, i el tercer no. Per tant, no esperava que mitja legislatura passés això. Però vaja, estic content per 2 motius, no? Perquè tindré l'opció de representar Esquerra i de representar la gent de comarques gironines al Congrés dels Diputats, i content perquè una persona que aprecio molt i que admiro molt des d'un punt de vista polític, que és la Teresa Jordà, ens ha fet el pas de ser consellera del nou govern de la Generalitat, i això és una bona notícia pel partit, pel país i pel projecte de República Catalana que tenim.
Des del Congrés dels Diputats es decideixen coses que tenen repercussió al Baix Empordà, moltíssimes. Una d'elles, que ha estat d'actualitat els darrers dies, ha estat la concessió de llicències per pescar corall vermell. Imagino que amb un diputat empordanès aquesta es lluitarà més contra aquesta concessió de llicències. No sé si esperen que amb el nou govern socialista es recapaciti això, perquè de fet el Partit Socialista Català ha participat de les mocions als ajuntaments empordanesos i catalans contra aquestes llicències.
Doncs sí, el que tu dius és un autèntic escàndol, i de fet els nostres representants del Senat, l'Elisenda Pérez, de Baix Empordà i en Jordi Martí de l'Alt Empordà han estat lluitant perquè aquesta decisió del govern espanyol incomprensible i que va en contra de tots els informes tècnics mediambientals, doncs és que no té cap sentit. I a més, quan una persona com jo, que soc de Torroella i l'Estartit, que tenim les medes i que de fet conec aquesta casuística i conec la fragilitat, no?, del nostre fons marí, en aquest cas del corall, doncs, vaja, és un tema que tractarem a fons, i el que tu dius, no?, si els socialistes doncs, fins fa poc estaven a favor de que això no es produís, doncs esperarem en candeletes de reunir-nos amb els responsables de medi ambient perquè es prengui una decisió política el més ràpid possible per tirar enrere aquesta decisió i que no es malmeti el nostre fons marí, que és un fons que s'ha vingut protegint des de fa anys, connivència entre les administracions dels ajuntaments, de les universitats i dels tècnics de medi ambient, i que ha fet que tinguem una costa doncs, des d'un punt de vista mediambiental molt interessant.
Com creu que afectarà a l'Empordà el fet que no es modifiquin els pressupostos?
Doncs veurem. Veurem si es modifiquen o no, perquè el PP ja ha dit que presentaria esmenes en el Senat aprofitant la seva majoria absoluta per fer alguns canvis, no? Veurem com es canvien. També és cert que eren uns pressupostos que a nivell d'inversió a l'Empordà i també a comarques gironines doncs eren un dels més baixos dels últims anys, que tampoc acabaven d'arreglar aquells dèficits crònics que tenim des de fa temps, com són les actuacions a l'N2 o les actuacions a tota la costa, i haurem de veure si aquests pressupostos retornen al Congrés. En cas que hi retornin, quina capacitat tenim per incidir-hi? Lògicament farem tot el possible perquè les inversions de les nostres comarques siguin més grans, i en cas que no sigui així, intentarem veure si amb aquesta nova majoria que sembla que s'ha conformat en el Congrés amb la moció de censura podem tenir possibilitats reals de fer-hi canvis.
Escolti, potser l'Empordà geogràficament és un dels punts de, com que Madrid i el Congrés estan situats al centre, just al centre de la península, potser l'Empordà és un dels punts de tota la península que queda més lluny d'aquest centre geogràficament, però on s'hi decideixen moltíssimes coses que tenen a veure. No sé si ens pot posar algun exemple de decisions que es prenen al Congrés dels Diputats i que repercuteixen al Baix Empordà. Ho dic perquè potser molta gent no n'és conscient d'això.
Doncs tot el que representa, per exemple, el que fa a la costa de l'Empordà, tot això és competència de l'Estat, no? Jo recordo a la meva època d'alcalde de Torroella, per exemple, que teníem pendents molts temes a la costa, del temporal, per exemple, de Sant Esteve l'any 2008, que va tocar molt a la costa, que ens va destrossar pràcticament tota la primera línia del Molinet, no? Recordo una visita amb el director general d'Administracions Públiques i de Medi Ambient en aquell moment. Recordo una visita en el seu despatx, doncs, el que tu deies, no? Que sembla que queda molt lluny. No? Doncs traient-li un mapa del territori, indicant-li on estàvem i explicant-li exactament què havia passat per veure si podíem doncs, iniciar un projecte de recuperació d'aquell espai, no? Això han passat molts anys. Estic parlant de l'any 2008, estem a 2018 i tot just l'estiu passat es va poder reobrir, no?, tota aquesta zona, per exemple, del Molinet. No?
És a dir, aquesta distància és en les dues bandes, distància geogràfica i també mental, també a Madrid. Sí. Com encara Esquerra Republicana aquesta segona part de la legislatura, havent fet president un membre o el president o el secretari general d'un partit que ha votat a favor de l'article 155, de quina manera això acosta Catalunya a la República?
Em sembla que en Joan Tardà ho explicava molt bé amb la postura d'Esquerra durant la moció de censura, no? És a dir, tant de bo haguéssim pogut votar sí a la moció de censura a Rajoy, però i dir no a Pedro Sánchez perquè, com tu dius, ha estat un còmplice de tota la repressió brutal que ha patit el país en aquests últims mesos, no? Però automàticament, en el moment de votar la moció de censura, s'investia el nou president, que era Pedro Sánchez. tenim molt poques esperances de canvi, la veritat, perquè el senyor Pedro Sánchez i el PSOE ha estat còmplice del 155, ha estat còmplice de la repressió, ha estat una persona que les últimes setmanes abans de la seva investidura com a president feia competició de hooliganisme amb el de Rivera, tillant el president Torra de supremacista i de racista, i veiem que amb les primeres decisions que pren, com és nomenar o proposar a Josep Borrell que sigui el ministre d'Exteriors, no? Una persona que fins fa poc deia que la societat catalana era malalta i que s'havia de desinfectar, doncs veiem que vaja, que és una persona que representa l'estatus quo de sempre, no? D'aquesta oligarquia de l'Estat, que no vol que res canviï, o que fer pocs canvis perquè res canviï, perquè mai no, sempre.
És un govern que estarà suportat per 84 diputats al Congrés, els diputats del Partit Socialista, i que va arribar a la presidència gràcies als vots, per exemple, d'Esquerra Republicana i del PDeCAT. Per tant, uns vots que se li poden retirar en qualsevol moment. De quina manera volen pressionar des d'Esquerra Republicana perquè, no sé, què és el que li demanaran per continuar-li mantenint el suport al Congrés, o si aquest suport ja està claríssim que no li donaran?
Haurem de veure quin Pedro Sánchez ens trobem, no? Si Pedro Sánchez aquest que anava els últims mesos de la maneta del PP, i en aquest cas, lògicament, Esquerra Republicana no serà, o aquell Pedro Sánchez, quan va ser ja foragitat de la Secretaria General del PSOE, que ens deia doncs, que Espanya és un país plurinacional, que hi ha unes empreses de l'IBEX 35 que manen molt, etc. No? Haurem de veure, perquè necessitarà els vots del PDeCAT i Esquerra Republicana per tirar endavant lleis importants. Per tant, haurem de veure quin Pedro Sánchez ens trobem, quin govern ens trobem, i lògicament Esquerra Republicana, que és un partit independentista i republicà, no ens movem del que hem dit sempre, i és que hem fet un referèndum que va ser l'octubre i que a partir d'aquí doncs, hem de parlar de moltes coses, però no tirant res amb el passat, perquè d'ençà del 2012 han passat moltes coses en política i social.
Però quines esperances té vostè que el que es trobin davant no sigui un José Luis Rodríguez Zapatero 2 que els hi proposi un nou estatut?
A veure, esperances molt poques, la veritat, molt poques, i és possible que, de fet, ja ho ha dit, no? Recuperar un estatut, però és que tornaríem allà mateix, recuperar un estatut, quin? El que va ser retallat o el que no? No? Perquè va haver-hi un estatut que va aprovar el Parlament, que llavors va ser retallat pels mateixos socialistes, no? El famós Ribot, no? Alfonso Guerra, en el Congrés, que va ser referendat pel poble de Catalunya amb un referèndum i que va escapçar el Tribunal Constitucional amb la famosa sentència del 2010. Què passaria si ens proposés un estatut? Doncs passaria el mateix. Campanya de la dreta i encara més agressiva, PP i Ciudadanos, portat al Tribunal Constitucional que el retallaria. I és que tot això és el dia de la marmota i no té cap sentit. Perquè voldria dir que durant tots aquests anys que han passat moltes coses en el nostre país ens l'hauríem d'oblidar i no ens volem oblidar perquè han passat moltes coses. Per tant, mandat de l'1 d'octubre claríssim, referendat per la majoria dels ciutadans del país el 21 de desembre, i a partir d'aquí doncs sentar-nos i parlar. Si aconseguim sentar-nos i parlar, doncs ja és un petit pas endavant, perquè de fet fins ara, els únics que hem estat a les taules esperant que algú se sentés a l'altra banda hem estat els independentistes, que hem dit sempre que parlant s'entén la gent i que un conflicte que és política i real profunda i democràtica s'ha de resoldre per la via política i per la via dels fets i no per la via judicial.
I tenint en compte això, tornaran a posar sobre la taula la via unilateral si aquestes converses, aquestes negociacions no tenen lloc o no tenen els resultats que esperen?
Nosaltres no els cartem cap dia per fer possible la República Catalana. No els cartem cap ni una. I és evident que no podem descartar cap dia pacífica i democràtica. De fet, la ponència política d'Esquerra Republicana que s'ha d'aprovar a finals d'aquest mes, així ho diu. El que diu és que és cert que s'ha demostrat que la via unilateral per fer la República Catalana davant d'un estat que està disposat a tot i fins i tot exercir la violència contra ciutadans indefensos que volen votar, doncs s'ha demostrat que té les seves mancances i que, per tant, ens hem de replantejar quina és l'estratègia a mitjà termini per fer efectiva la República Catalana.
A mitjà termini, però... és a dir, aquesta nova ponència d'Esquerra Republicana parlarà de la independència a mitjà termini.
És evident que els propers 2 o 3 mesos, diguem-ne, si curt termini ho entenem com a 2 o 3 mesos, és evident que ara no estem en disposició.
Home, 2 o 3 mesos, si Catalunya fos independent en 2 o 3 mesos, seria un curt termini, eh?
Home, jo firmo ara mateix, eh? No
vull dir...
Que... Hem tornat al Congrés d'aquí 3 mesos, eh?
No, vull dir que una cosa és el que es pugui signar i una altra cosa és el que els partits defensin. Estem parlant d'una independència d'aquí 2 o 3 mesos o a mitjà termini?
No m'aventuraré, a posar dates, perquè, de fet, a passar la legislatura ens van marcar unes dates que llavors vam veure, doncs, que ens anaven més en contra que no pas a favor. És evident que a l'octubre se'ns va obrir una finestra d'oportunitat per fer efectiva la República, que pel que sigui doncs, no es va fer o no es va aconseguir, i mentre no obrim una altra finestra d'oportunitat, doncs no se'ns presenta, hem de ser molt intel·ligents i hem d'agafar quantes més forces millor i plantejar des del nou govern republicà de la Generalitat polítiques republicanes i socials que ajudin a quanta més gent del país que està patint molt. Hem de fer un procés constituent que abarqui tota la base de la societat per fer un nou país millor, i hem d'anar agafant forces i hem de ser més per quan tinguem una altra oportunitat per saltar el mur de l'Estat, doncs tenir quantes més forces millor. És el
I abans d'això, jo imagino que vindran, esclar, amb aquests terminis que ara mateix no se sap quan no el sabem posar al calendari, abans d'això imaginem que vindran les eleccions municipals. No sé com s'està preparant Esquerra Republicana al Baix Empordà per aquestes eleccions. Ja tenim alguns candidats confirmats, però el de Torroella diria que no està confirmat, no?
Això li hauries de preguntar a la secció local de Torroella de Montgrí, i en tot cas segur que els meus companys i companyes de Torroella et respondran amb molt de gust. A nivell de Baix Empordà, el que volem la gent d'Esquerra Republicana és que hi hagi el màxim de llistes possibles, perquè la República també es construeix des dels ajuntaments, i quan més alcaldes i alcaldesses republicans i republicanes tinguem, més fort serem de cares al nou embat amb l'Estat que se'ns presentarà.
Joan Margall, exalcalde de Torroella de Montgrí i nou diputat al Congrés per l'Esquerra Republicana. Hem volgut començar parlant de com el Congrés dels Diputats afecta el Baix Empordà per acabar parlant d'això, de l'actualitat que ens envolta cada dia. Moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí.
A vosaltres, bon dia.
I que tinguis molt bon dia.